Força Esports a Catalunya Ràdio.
Josep Lluís Blanco ha guanyat la medalla de plata als 3.000 obstacles de l'Europeu d'Atletisme de Göteborg. En parlarem al Força Esports i també repassarem la resta de l'actualitat esportiva d'aquest divendres que té aquests altres titulars. El Nàstic juga al camp del Villarreal i l'Espanyol a Itàlia contra el Palerm. Al Nàstic, les proves que han fet aquesta tarda a Macucula han estat satisfactòries i el presentaran dilluns. L'Espanyol, per la seva banda, critica l'actitud del València que vol fitxar Luis García. El Barça continua la gira nord-americana. Avui segueixen fent visites promocionals i més tard l'equip s'entrenarà. I el València, Fabián Ayala, critica el president i el director esportiu i diu que no hi vol continuar. A l'Europeu d'Atletisme, més de la plata de blanc als 3.000 obstacles, també destaca la classificació del també català Miquel Quesada per la final dels 800. I en bàsquet, Ferran Lavinha deixarà el Recco Manresa i jugarà al DKB Joventut. Passen 2 minuts de 2:15 del vespre. Bona tarda. Ampliem tot seguit els titulars que acabem de repassar. Com us dèiem, dos dels tres equips catalans de primera juguen a aquesta hora amistosos de pretemporada. L'Espanyol se n'ha anat al nord d'Itàlia i el Nàstic juga al camp del Villarreal. A Lignano de Sabbiatoro, a prop de Venècia, hi és el David Clopés. David, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
I al Madrigal hi és el Tomàs Fortès. Tomàs, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem pel David. Com li va l'Espanyol contra el Palerm?
Doncs mira, ara mateix acaba de començar aquest partit entre el Palerm i l'Espanyol. Podríem dir el segon test seriós de l'Espanyol d'aquesta pretemporada, després de, recordem-ho, jugar contra el Villarreal. Va perdre l'Espanyol al Madrigal per 1-0. Acaba de començar el partit, de moment empat a 0. Destaquem de l'alineació que avui ha confeccionat Ernesto Valverde, que juga Moja al lateral esquerre, ja el volia provar en aquesta posició. David García està lesionat. I també destaquem que Tamudo i Luis García, per primera vegada aquesta pretemporada, juguen junts a la punta d'atac.
I el Nàstic, Tomàs, com li va el camp del Villarreal?
Doncs no gairebé, està perdent per 1-0, ha marcat a minut 26 a Forlán, ara fa un minut exactament, després de que Álvaro Iglesias hagi rebutjat una pilota que li anava molt forta d'un xut de Riquelme. Per tant, doncs Forlán se l'ha trobat i ha espitjat la pilota al fons de la xarxa. El Nàstic està jugant amb un el segon test també, una mica fort d'aquesta pretemporada, el primer va ser contra l'Ascla i l'altre dia, avui contra el Villarreal. Ara per ara està perdent per 1-0, però no està fent mal paper.
D'aquí una estona tornarem al Madrigal perquè el Tomàs Fortès ens ampliï més detalls d'aquest segon test del Nàstic, en aquest cas al camp del Villarreal, i també anirem cap a Lignano de Sabbiatoro per ampliar també la informació sobre el partit que el David Clopés ens deia que acaba de començar.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Ens centrem ara al Força Esports, a l'activitat que està fent el Futbol Club Barcelona en aquesta gira per Nord-Amèrica, una gira que va començar a Mèxic i que ara ha portat l'equip blaugrana a Nova York. Entre entrenament i entrenament, el Barça continua també participant a força actes promocionals. Albert Benet, Nova York, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui l'escenari ha estat l'ONU, el protagonista Ronaldinho, i és que el brasiler l'ha nomenat portaveu per l'esport, el desenvolupament i la pau.
Sí, Ronaldinho acaba de ser distingit ara mateix a la seu de l'ONU, aprofitant que és a Nova York amb el Futbol Club Barcelona, aquesta gira americana que fa el Club Blaugrana. A les Nacions Unides l'han nomenat portaveu per l'esport, el desenvolupament i la pau. En aquest acte, que ha acabat fa només uns minuts, s'ha fet la signatura simbòlica d'aquest acord, que és per 2 anys. A l'acte l'ha acompanyat la màxima autoritat del Barça en aquests moments, que és el president de la Junta Gestora, Xavier Salai Martín, que li ha agraït la tasca que fa més enllà del futbol. Ronaldinho s'ha mostrat orgullós i també molt il·lusionat per aquest nomenament, i també l'han acompanyat el secretari tècnic Chiqui Beristain i el seu germà i representant Roberto de Assis. Tot això en un matí en què els jugadors del Barça han pogut anar de compres per Nova York, han pogut fer turisme perquè han tingut el matí lliure. Més tard s'entrenaran al Giants Stadium, que és l'escenari del partit de dissabte.
Ahir, Albert, vam destacar Javier Saviola, vam explicar que havia participat en l'últim partit amistós, l'últim que ha jugat el Barça en aquesta gira contra l'Amèrica de Mèxic. En aquestes últimes hores, el jugador ha tornat a parlar de la seva situació estranya al Barça.
Sí, reconeix precisament que viu una situació estranya, però això sí, es mostra molt satisfet de tornar a marcar un gol amb el Barça, diu Javier Saviola, l'endemà de ser un dels més destacats d'aquest partit del Barça a Houston, amb gol i amb assistència a Samuel Eto'o, amb aquell empat a 4 espectacular contra l'Amèrica. Diu Saviola que amb aquest gol va reviure situacions ja viscudes, un gol que li va portar molts records.
Una alegría muy grande, ¿no? Quizá lo que más me trajo es recuerdo, ¿no? De cuando estuve aquí, de los años que viví en Barcelona, así que ya que lo que más me trajo cuando hice el gol fue un recuerdo muy, muy lindo que tuve acá.
Saviola diu que no es veu ni fora ni dins del Barça, que en tot cas ara mateix és jugador del Futbol Club Barcelona i assegura que no ha de demostrar res a ningú i que ell està mentalitzat per continuar a l'equip, tot i que és conscient que el club li continua buscant una sortida.
Hoy por hoy me debo a la camiseta del Barça, ¿no? Mañana tal vez no, pero hoy lo que pretendo es estar bien para jugar en el Barça. Yo no juego para convencer a nadie, ¿no? Yo juego para mi equipo. Hoy mi equipo es el Barça y juego para él, nada más.
D'aquí a unes hores, entrenament al Giants Stadium. Hem de dir que ahir, aquesta matinada per vosaltres, els jugadors del Barça no s'han pogut entrenar en aquest escenari perquè una forta tempesta ha obligat a suspendre l'entrenament previst.
Gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
No deixem encara de parlar del Barça i és que el club blaugrana estava també pendent avui de les llistes que havien de donar els seleccionadors, l'espanyol Luis Aragonés i també l'holandès Marco van Basten, per saber els jugadors que definitivament es perdran el primer partit oficial d'aquesta temporada, l'anada de la Supercopa Espanyola del dia 17 de dijous que ve davant l'Espanyol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Puyol, Xavi i Iniesta són a la llista d'Espanya, però en canvi, bones notícies des d'Holanda perquè no hi ha cap blaugrana.
Sí, així és. Per una banda, Luis Aragonés ha confirmat la presència que ja es preveia de Puyol, Xavi i Iniesta a la llista de seleccionats que el dimarts dia 15 disputarà un partit amistós contra Islàndia a Reykjavík. En aquest partit també serà Gudjonsson. Tots quatre jugadors arribaran molt just per poder disputar, al cap de dos dies, el dijous dia 17, aquesta anada de la Supercopa Espanyola al camp de l'Espanyol. Per cert, els catalans Cesc i Lluís García també són a la llista per disputar aquest partit Islàndia-Espanya. En canvi, la bona notícia ha arribat des d'Holanda, perquè el seleccionador Marco van Basten ha deixat fora de la convocatòria Gio i Van Bommel pel partit del dimecres dia 16 davant Irlanda a Dublín. Això vol dir que tots dos jugadors, tant Gio com Van Bommel, estaran a disposició de Rijkaard pel partit de la Supercopa. També estaran a disposició de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Ronaldinho, Thuram, Juli i Eto'o, alliberats pels seus respectius seleccionadors. En canvi, Edmilson és baixa segura perquè haurà de disputar el Noruega-Brasil a Oslo un dia abans de la Supercopa. En aquest moment, l'únic dubte és si l'italià Zambrota haurà de jugar a l'Itàlia-Croàcia també el dimecres dia 16 a Livorno. La llista la faran pública demà dissabte.
Demà dissabte, per tant, sabrem si Zambrota forma part d'aquesta llista de convocats d'Itàlia. Acabem ja la informació relacionada amb el Barça per fer un apunt, en aquest cas, relacionat amb el procés electoral. Avui s'ha reunit la Junta Electoral, que ha aprovat el cens per les pròximes eleccions a la presidència del club. Els socis amb dret a vot són 106.352 i els 6 socis del club que han presentat butlletes, que han demanat butlletes per la recollida de firmes, ho poden fer fins al dilluns 21 d'agost. Recordem que per poder ser candidats en necessiten 1.804 de vàlides.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Si vol vendre el seu pis, a Don Piso li comprem el comptat.
I com funciona?
Molt fàcil. 1. Truqui'ns i el visitarem sense cap compromís. 2. De comú acord, fixarem el preu del seu habitatge. 3. Li comprem el seu pis al comptat. Don Piso, la manera més ràpida, fàcil i eficaç de vendre o comprar el seu pis. Perquè amb Don Piso, vostè té la paraula.
Aquest estiu, rasca i riu. El periòdico li ofereix aquest estiu més de 60.000 premis, des de creuers fins a cotxes, des de motos i televisors fins a ordinadors i home cinemas. Més de 60.000 premis. Diumenge li entregarem la cartilla i dilluns el primer cupó. Amb el periòdico, aquest estiu, rasca i riu.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Catalunya
Ràdio. Força Esports a Catalunya Ràdio.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del vespre. Com us dèiem, en començar aquest Força Esports, estan jugant amistosos, dos, el segon test amistós per tots dos equips, tant l'Espanyol com el Nàstic de Tarragona. Ja us n'hem fet un apunt ara, però volem ampliar dades com s'estan desenvolupant aquests dos partits. Tornem, per tant, al Madrigal. Tomàs Fortesa, ens comentaves que les coses no van gaire bé pel Nàstic, pel que fa al marcador i pel que fa al joc.
Evidentment, continua el resultat de 1-0 favorable al Villarreal, al minut 35 d'aquesta primera part. El joc, bé, doncs, a veure, el Gimnàstic de Tarragona està jugant en aquests moments amb l'equip que va sortir a la segona part contra l'Ascoli, podríem dir, entre cometes, evidentment, és l'equip, presumiblement, els jugadors que tindran pocs minuts aquesta temporada, l'equip suplent del Gimnàstic de Tarragona. Això, entre cometes, s'ha de tenir ben clar perquè després les coses poden canviar, però en principi sembla que hagi de ser així. Per tant, doncs, bé, estan fent tot el que poden, evidentment, davant d'un Villarreal, doncs que ens hi trobem jugadors com, per exemple, els reconeguts Riquelme, també ha Niat, el jugador que ha fitxat aquesta temporada, Pires, el francès, mentre l'altre fitxatge del Villarreal, Cani, encara no és sobre el terreny de joc. Però vaja, un conjunt, el del Villarreal, molt fort davant d'un Gimnàstic de Tarragona que fa tot el que pot per evitar patir algun gol més del que té en aquests moments.
El Nàstic, per cert, que havia de presentar aquest migdia a Ariza Makukula, ho ha ajornat fins dilluns, en parlarem d'aquí a uns moments. Pel que fa al Nàstic, de les novetats d'aquesta temporada, estan jugant, Tomàs?
Doncs no, en aquests moments tots els jugadors, com te deia, les novetats més importants d'aquesta temporada no estan jugant, estan jugant a l'equip presumiblement suplent, els jugadors que ja estaven alguns d'ells la temporada passada. A veure, hi pot haver, per exemple, doncs Óscar Álvarez, Serrano, Jaio, Llera, aquests jugadors que sí l'any passat eren titulars, sobretot a la fase final, a la fase final de la Lliga, però que aquesta temporada, en principi, doncs, degut precisament a aquests nous fitxatges del Gimnàstic de Tarragona, sembla que no han de comptar amb gaires minuts.
Ara se senten uns aplaudiments de fons. T'anava a fer una pregunta. Digue'm. Sobre el públic. És un amistós de pretemporada, el Nàstic és un equip nou a la primera divisió, s'ha concentrat força públic, el Madrigal, ho dic perquè et sentia molt bé, sense massa soroll de fons.
A veure, ha estat a punt ara de marcar una altra vegada el Villarreal, Niat ha fallat tot solet davant de porta. Sí, hi ha forts aplaudiments, evidentment, el Villarreal, que no ha començat gaire bé aquesta temporada, però avall ja ha estat eliminat i ara doncs està jugant aquests partits amistosos per la Lliga. Hi ha, si estigués al nou estadi del Gimnàstic, us podria exactament... Si estigués...
Això ho has fet durant tota la temporada, l'any passat
mateix,
a segona, i sempre l'has clavat, Tomàs.
Però aquí, bé, deixeu-me mullar, doncs potser unes 6.000, 6.500 persones, 7.000 potser, a veure si a la mitja part ens donen el resultat de les persones que hi ha, que han vingut avui aquí a presenciar aquest partit, i l'encerto.
Doncs ens fiem de moment amb el teu bon ull. D'aquí una estona tornarem al Madrigal si hi ha alguna novetat en aquest amistós. Com us dèiem, el Nàstic havia de presentar aquest migdia a Makukula, però ho ha ajornat. El davanter congolès va arribar a Tarragona, aquest matí ja l'havien de presentar, després de passar la revisió mèdica a firmar contracte, però Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Els metges del Club Tarragoni han volgut fer més proves al jugador abans de donar definitivament el vistiplau a la incorporació.
Un vistiplau que ja ha arribat. Després, això sí, com deies, de fer més proves mèdiques aquesta mateixa vesprada, tot per assegurar-se'n. I és que Makukula ha estat poc més d'un any sense jugar per problemes en el genoll dret. El jugador que va arribar a nit a Tarragona ha fet la pretemporada amb el Sevilla Club, que també s'ha mostrat d'acord amb les proves mèdiques complementàries, assegurant que en tenia la posició del Nàstic de Tarragona. Makukula, de 25 anys, ha jugat en el Vitoria de Guimaraes, el Leganés, el Salamanca, el Nantes, el Valladolid i el Sevilla. La presentació, finalment, es farà dilluns.
Tot això pel que fa al Nàstic. Recordeu, però, que el nord d'Itàlia, amb una localitat que es diu Lignano de Sabbiatoro, i que és al nord, a prop de Venècia, i és el David Clopés que està seguint aquest segon partit amistós de l'Espanyol en la pretemporada. Ens deies en començar el Força Esports que el partit acabava de començar. David, alguna novetat en aquests minuts?
Doncs no, som al minut 12 de la primera part, continua l'empat a 0 marcador, de moment joc ensupit, segurament el Palerm és qui té més la pilota, és un equip, sens dubte, un test important per l'Espanyol, és un equip que la temporada present jugarà la Copa de la UEFA, com ja ho va fer la temporada passada. De fet, Espanyol i Palerm es van trobar la temporada passada a la UEFA, van empatar un a Montjuïc a la fase de grups, i l'Espanyol, de moment, que no ha tingut cap ocasió, tampoc l'ha tingut l'equip italià. Podem repassar l'equip inicial de l'Espanyol. Podríem dir que hi ha força jugadors titulars. Avui l'Espanyol juga amb Gorka a la porteria. En defensa hi juga Sergio Sánchez al lateral dret i Moja al lateral esquerre. És una prova que està fent Ernesto Valverde en aquest partit, ja que té a David García lesionat. Jarque i La Cruz són els centrals. Sabaleta juga avançat a la banda dreta. Riera a la banda esquerra. Costa i Fred són el doble pivot. I en punta, avui per primera vegada a la pretemporada, juguen junts Tamudo i Luis García. Cal tenir en compte que Rufet està lesionat, que no ha viatjat en aquest amistós aquí a prop de Venècia, per tant, segurament el partit de la Supercopa contra el Barça, Rufet serà a la banda dreta i Sabalet endarrirà la seva posició al lateral dret, però vaja, és un 11 que podria ser presumiblement titular contra el Futbol Club Barcelona, a l'espera també que es confirmi què passa a la porteria, és a dir, si Gorka és el porter titular al partit contra el Barça o potser ho és Kameni. Avui és Gorka el navarrès qui ocupa la porteria de l'Espanyol.
De fet, aquest és l'últim massatge abans d'aquesta Supercopa, de la primera competició oficial per l'Espanyol. El David Clopés ens comentava que Gorka està jugant, també aquesta prova amb Moja i també la presència de Luis García en aquest 11 de l'Espanyol. Tot seguit també parlarem d'aquest jugador perquè avui hi ha hagut declaracions de Pedro Tomás, el director general de l'Espanyol, en relació a l'interès del València per fitxar-lo. David, com dèiem, però és l'últim assaig abans de la Supercopa contra un rival al Palerm que l'Espanyol s'hi va trobar i va jugar, de fet, la temporada passada.
Sí, a més el Palerm hem de dir que no reserva jugadors en aquest partit, encara tenen el debut a la Lliga molt lluny, la Lliga italiana, la Sèrie A, comença el 9 i 10 de setembre, però tot i així avui el tècnic Francesco Guidolin presenta un equip força atractiu. En aquesta primera part estan jugant els titulars amb Magliardi, Zaccardo, Biava, Rinaldo, Diana, Pisano, Corini, Bresciano, el jugador australià que va participar al Mundial, Brienza, que ja va jugar i va fer molt de mal a l'Espanyol aquell partit a Montjuïc, Munari i Godéas. Per tant, un equip força atractiu, un Palerm que va ser entre els primers a la Sèrie A italiana la passada temporada i que, per tant, podríem dir que és el rival més interessant o de més renom que té l'Espanyol en aquesta pretemporada, juntament amb el Villarreal, que recordeu, en aquell partit de pretemporada l'Espanyol li va perdre 1-0 en l'única derrota de l'equip d'Ernesto Valverde en aquesta pretemporada. De moment el balanç de la pretemporada de l'Espanyol, recordem-ho, dues victòries, un empat i una derrota.
I una curiositat, abans del partit he parlat amb el David Clopés i m'ha comentat que avui potser l'Espanyol portaria la segona equipació, una equipació d'un to salmó. Porta aquesta equipació avui l'Espanyol i
sí.
Què tal és?
Sí, avui l'estrena. És to salmó color rosat, amb una franja de color negre al centre de la samarreta, amb pantalons de color negre i mitjons de color negre. Avui l'estrena, era una segona equipació nova d'aquesta temporada. Home, personalment a mi no m'agrada massa, però vaja, sí que és cert que és força llampant, força lluent i que potser a efectes comercials doncs, pot tenir una bona sortida aquesta pretemporada i aquesta temporada. És curiós perquè el Palerm també vesteix de color rosa, és la seva primera equipació, però avui el Palerm llueix la segona equipació de color blanc.
I és que es tracta segurament de fer negoci tant per un com d'altres, de començar a promocionar aquesta segona equipació. Gràcies, David. D'aquí una estona tornarem cap al nord d'Itàlia per veure com va aquest partit de l'Espanyol. Fins ara.
Fins ara.
I com us dèiem, després de parlar de força dies de l'interès del València per fitxar Luis García, ahir vam saber que l'Espanyol havia rebut una oferta formal del club valencià pel jugador. Avui, mentre l'equip ja se n'anava aquest matí cap a Itàlia, l'Espanyol ha convocat els mitjans per explicar què en pensa de l'actitud del València. Repassem ara les declaracions del director general Pedro Tomás, que Eduard Solà ha censurat força la manera d'actuar del València.
Pedro Tomás ha estat molt contundent en les seves declaracions aquest migdia. No vendran Luis García. També s'ha queixat de l'actuació de València en aquest afer i, segons Tomás, el club valencià no s'ha dirigit en cap moment a l'Espanyol.
La realitat autèntica és que el València Club de Futbol no se ha dirigido al Real Club Deportivo Español para nada, a excepción de ayer por la noche a última hora, a las 8 o las 9 de la noche. Ese es todo el contacto que ha habido.
Pedro Tomás ha anat encara més enllà i ha qualificat de poc respectuosa cap a l'Espanyol l'actitud que ha tingut a València.
Ese contacto se efectúa a través de Amedeo Carboni con nuestro director deportivo, Paco Herrera. En primer lugar, se excusa y efectivamente constata o nos hace constatar lo que ha sido una operación, a mi juicio, poco profesional, algo burda, diría yo, rechazable y muy poco respetuosa hacia el español. Insisto, muy poco respetuosa hacia el español.
El director executiu de l'Espanyol també ha explicat que es negociarà una ampliació i millora del contracte de Luis García, però sempre seguint els criteris que es marcaran des del club. Pero Tomás diu que volen tancar el cas Luis García perquè el jugador no està en venda.
Dicho todo esto, efectivamente pidió precio por el jugador. Y la respuesta es la radical. La respuesta es la que han dado todos los estamentos del club y quiero decirlo ya ahora. No hay precio porque no se vende.
A la conferència de premsa que Tomàs havia convocat per parlar del cas Luis García, també ha aprofitat per fer oficial la renovació del defensa Sergio Sánchez fins a l'any 2011. El jugador de Mataró ha firmat el seu primer contracte com a professional per les 5 pròximes temporades. El director general del club blanquiblau també ha assegurat que el 100% dels drets federatius del brasiler Jonatas són de l'Espanyol i que el fitxatge es pot donar per tancat, tot i els rumors que arriben des del Brasil sobre la marxa enrere del Flamengo per vendre el jugador.
No deixem però de parlar del València. El defensa argentí Fabián Ayala ha deixat ben clara la seva voluntat de deixar el club. Ara fa dos dies, després que el jugador va incorporar-se molt de retard a la disciplina del club, vam sentir el president Juan Bautista Soler traient importància a la situació. Avui qui ha parlat és el jugador i no ha estat pas ni conciliador ni tampoc ha deixat entreveure res. Ho ha repetit força vegades, se sent enganyat i se'n vol anar.
Ayala no s'ha tallat gens ni mica, ha sigut clar i contundent quan ha explicat la situació i què és el que vol fer. Diu que se'n vol anar perquè, com dèiem, se sent enganyat.
Tengo que cumplir un año de contrato, lo cumpliré, pero mi cabeza no está pensando en este club. Hoy por hoy para mí estas personas ya no existen. Yo te puedo dar todo, te doy mi confianza, todo, pero no me falles. Y esta gente a mí me ha engañado. Me siento engañado.
No és, per tant, la millor situació per tal d'acabar de complir el contracte que li queda. El jugador, això sí, ha volgut deixar clar que no es tracta de diners.
Se lo comenté al presidente de que no quiero continuar en el club, que no es mi intención continuar en el club. Vuelvo a repetir, acá no es un tema de dinero. Yo me sentía y me siento muy bien pago en el Valencia, muy bien. A pesar de que se vende el tope salarial aquí. Eso es una mentira, el tope salarial. Fue el Villarreal el que se acercó. Y ya te dije, aquí a 60 kilómetros hay gente que me valora más.
El jugador argentí també ha tingut dures paraules per al secretari tècnic del València, Amadeo Carboni.
Se ha ido el mejor jugador del València en los últimos años, el mejor, ¿eh? ¿Y qué pasó? No pasó nada, se fue Aymar. No pasó nada. No lo sé, sinceramente, si yo soy una de esas grietas que tanto se habló del vestuario. Puedo ser yo la grieta. Bueno, ha llegado el fontanero a arreglar esa grieta. Él con 39 también firmó un contrato por 2 años.
Carboni s'ha afanyat a respondre-li assegurant que lamenta eixes paraules en un moment ple d'inoportunitat. El secretari tècnic afegeix que això els obri els ulls per saber qui són els futbolistes que estan realment compromesos amb l'equip. Per cert, demà el València disputa el seu trofeu, el trofeu taronja, en un partit que l'enfrontarà a la Roma.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Trànsit, calor, son, estrès. Necessites més raons? Tria la millor opció de venda tu. Anars, Medes, La Pausa i AS Hoteles podràs relaxar-te per continuar el teu viatge de forma segura. Envia un SMS amb la paraula Àries al 7675 i guanya un curs de conducció segura. Àries de servei. Arribaràs millor.
El misteri de la selva. 14 i 15 d'agost, a la Selva del Camp, representació de l'Assumpció de Madonna Santa Maria, una joia medieval. Música i paraula del segle XIV en l'escenificació del text teatral conservat sencer més antic d'Europa. Informació i reserves al 636 541 532 o a www.misteriselva.org.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
100 minuts i arribarem a les 9 del vespre en bàsquet. Avui, a diferència dels dies anteriors, no parlarem de la Casbayo Girona. Avui no hi ha hagut cap incorporació ni tampoc cap baixa al club gironí. Avui de qui hem de parlar és de Ferran Lavinya, que deixa el Rico Manresa. Xevi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
I ho fa per incorporar-se al DKB Joventut.
L'escort català jugarà les 3 pròximes temporades a la penya, tot i que encara no és oficial. En les pròximes hores, segurament aquesta mateixa nit, es farà oficial. El jugador ja havia manifestat que no volia jugar aquesta temporada a la Lliga LEP, després d'haver passat tota la seva trajectòria esportiva al Manresa, i al final, club i jugador han parlat per pactar una sortida, tot i tenir contracte en vigor. El tercer actor ha sigut la penya, que ha volgut reforçar la plantilla amb un jugador seleccionable, i una de les millors opcions era Ferran Lavinya, tot i que tenien la posició d'escorta coberta amb Rudi Fernández i Paco Vázquez. L'equip verd i negre canviarà doncs l'estructura amb 5 alers i 4 pivots. Lavinya té 29 anys, és una escorta d'un metre i 92 centímetres, s'ha format a les categories inferiors de l'Hospitalet i del Manresa, on ha passat bona part de la seva trajectòria esportiva. Els seus números, la temporada passada, van ser d'11 punts, 2,8 rebots i 2,3 assistències per partit. Amb el fitxatge de la Vinya, el DKB Joventut ha de fitxar encara un alè pivot i segurament fitxaran un altre alè si no continués Jesse Young a l'equip.
Hem destacat en atletisme la medalla de plata de Josep Lluís Blanco als 3.000 obstacles en aquesta cursa que ha disputat aquesta tarda a Göteborg. Ara tot seguit repassarem la jornada, el que ha passat avui en aquest europeu d'atletisme. Fem atenció sobretot Marta García en aquesta medalla de Blanco.
Doncs sí, ha acabat finalment guanyant la plata en els 3.000 obstacles i això que tot apuntava que podria guanyar l'or. La cursa s'ha desenvolupat de la següent manera. Blanco ha arribat segon a la meta després d'atacar quan faltaven uns 500 metres. L'ha superat en l'última curva Keskisalo, que és un atleta finlandès, Jukka Keskisalo, que ha sigut qui ha aconseguit la medalla d'or. Blanco ha marcat un temps de 8 minuts, 26 segons i 22 centèsimes. L'israelià Itai Majidi ha començat destacant en aquesta cursa, en el primer 1.000. A quatre voltes per al final ha sigut qui ha dominat el rus Pavel Potapovich i, com dèiem, a 500 metres només de la meta, Blanco ha fet el seu atac però s'ha vist superat en l'última cursa per aquest atleta finlandès, que és qui ha guanyat. Els atletes espanyols que participaven en aquesta cursa han acabat en la cinquena posició. Antonio Jiménez Pentinel, que recordem-ho, defensava aquest títol de campió d'Europa dels 3.000 obstacles, mentre que César Pérez ha acabat en la vuitena posició. Per tant, el més destacat és aquesta medalla de José Luis Blanco.
I de la resta de la jornada?
Doncs un altre català, Miquel Quesada, que s'ha classificat per la final dels 800. Jurado i Olmedo han quedat eliminats. Glòria Alosí ha acabat quart en la final de 100 tanques. I en salt de llargada, Niurka Montalvo ha passat a la final i en canvi ha quedat eliminada Concha Montaner.
Això és doncs el que ha passat a la jornada d'aquesta tarda. Tornem a parlar de futbol, ens n'anem tot seguit cap a Alemanya i és que el Bayern de Múnich Borussia d'aquest vespre inaugura una nova temporada a la Lliga Alemanya de Futbol. Ho ampliem des de Berlín. Oriol Serra, bona tarda.
Bona tarda. L'enfrontament d'aquest vespre entre el Bayern de Múnich i el Borussia de Dortmund donarà el tret de sortida a la Bundesliga marcada per la ressaca postmundial, per l'absència de l'ex migcampista del Bayern, Michael Ballack, i pel retorn a la primera divisió d'un club de l'Alemanya de l'Est, l'Energie Cottbus. Tot i la mancança de grans fitxatges, la Bundesliga 2006-2007, la temporada número 44 de la Lliga Federal Alemanya de Futbol, continuarà comptant amb noms internacionals com els de Mackay, Pizarro i Roque Santa Cruz del Bayern, Valdez del Borussia o Van der Vaart de l'Hamburg. A més, aquesta serà la Lliga dels Herois del Mundial, dels nois de Jürgen Klinsmann, la majoria dels quals juguen equips alemanys. Aquest és el cas de Fritz, Metezaka, Borowski, Frings i Klose, jugadors del Werder Bremen, de Metzelda i Odonkor, del Borussia de Dortmund, de Schneider, del Bayern Leverkusen, de Kahn, Lahm i Podolski, del Bayern de Múnich, i de Hitzelsperger i Hildebrand, de l'Stuttgart. De tots ells, s'espera que mantinguin l'anomenat Teamgeist o esperit d'equip de l'exseleccionador alemany Jürgen Klinsmann, un esperit que, recordem, va ajudar els alemanys a recuperar l'orgull nacional a través del futbol.
Canviem d'assumpte. Fa uns dies, el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Patinatge va desestimar el recurs presentat per l'Igualada contra la sanció imposada al jugador David Busquets perquè va donar positiu en un control antidopatge. Busquets és asmàtic i pren Ventolin amb freqüència. El principi actiu d'aquest medicament és el salbutanol i aquesta és la substància que va causar el seu positiu. Tot i que sempre ha advertit que ho fa i ha portat certificats mèdics, la federació el va sancionar i ara no ha acceptat el recurs del Club de la Noia, que té la intenció de continuar endavant en la defensa del jugador.
De mutu acord precisament amb David Busquets, el club ha decidit presentar recurs al Comitè de Disciplina del Consell Superior d'Esports. Entenc que el jugador és innocent i que la Federació Espanyola de Patinatge no ha atès les proves mèdiques que demostren que David Busquets té asma i, per tant, necessita el producte pel qual ha donat positiu. La federació també ha passat per alt els informes mèdics del CAR, on s'explica que el jugador va donar un percentatge més alt del normal del producte en qüestió a l'orina. Tot això respon a una praxi precipitada a l'hora de fer les inhalacions. Llorenç Bertran és l'assessor jurídic del club.
Hem decidit presentar recurs davant del Consell Superior de Deportes contra la resolució del Comitè d'Apel·lació. Entenem que el jugador en cap moment es va dopar i per tant considerem que aquesta resolució és totalment injusta i per això volem presentar el recurs. Malgrat això, en cap moment demanarem la suspensió cautelar, ja que ell en aquest moment està complint la sanció.
I la suspensió cautelar no la demanen perquè des del passat 13 de juliol David Busquets ja està complint la sanció, baixa federativa de 3 mesos. Des de l'Igualada prefereixen que la sanció es complisca ara a principis de temporada, que només endavant. Entenen que demanant la cautelar tot es retardaria i encara seria contraproduent per al club. Un club que té temps ara de presentar el recurs fins al pròxim 22 d'agost. A partir d'aleshores ja s'haurà d'esperar la resposta del Consejo Superior de Deportes.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
El món... El Mundial de Rally s'ha reprès avui a Alemanya. El Sebastian Loeb, el francès, ha guanyat 5 dels 8 trams de la primera etapa d'aquest rally, marcada sobretot per la pluja, i lidera la classificació amb 42 segons d'avantatge sobre el pilot càntabre Dani Sordo. Xevi Pons, l'osonenc, és 11è. Després d'aquest apunt de motor, ens interessem per saber com li va al Madrigal, Tomàs Fortesa, al partit del Nàstic contra el Villarreal.
Doncs és a punt de començar la segona part. Recordem, ara per ara, resultat de Villarreal 1, gol de Forlán, Gimnàstic 0.
I a Itàlia, David Clupés juga l'Espanyol contra el Palerm.
Minut 27 de la primera part, continua l'empat a 0 entre l'Espanyol i el Palerm. L'Espanyol s'espavila, ara mateix Lluís García ha estat a punt de marcar.
Acabem doncs el Força Esports d'aquest divendres. Gràcies, bona tarda i que tingueu bon cap de setmana.